Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, com esteu? Benvinguts un dia més a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts, dia 6 de setembre, on farem un repàs d'algun dels temes d'actualitat del dia. Rep d'ara les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. Avui us comentarem que a Barcelona, atenció, roben almenys dues bicicletes cada dia. L'any passat es van denunciar 870 sostraccions, la gran majoria, òbviament, a la via pública, tot i que en molts casos no es denuncien aquests robatoris. Els investigadors de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals treballen en el projecte de fer un mapa de robatoris de bicicletes. Ens ho explicarà el Jordi Joni Rosas, que és l'investigador principal d'aquest estudi. I ara que ja s'han acabat les vacances per la gran majoria, és el moment de recuperar hàbits. Un d'ells és el de fer el tàper per l'endemà portar a la feina. Avui volem saber quins són els aliments que no ens poden faltar a les nostres carmanyoles. La Gemma del Caño, nutricionista i especialista en seguretat alimentària, ens ho explica. I anirem fins a les Rambles de Barcelona perquè les estàtues de la Rambla estan descontents amb la nova ubicació proposada per l'Ajuntament. Temen que hi hagi sobreocupació de l'espai i molta més competència. Avui parlarem amb el Don Quijote. Sí, sí, Don Quijote de les Rambles, que és el portaveu de les estàtues de les Rambles. El Quijote és el seu nom artístic, però es diu Walter. I tornar al gimnàs, quin és l'error que fem, que fracassem a l'hora de tornar a intentar anar-hi? Doncs les claus i recomanacions per aconseguir agafar l'hàbit després de les vacances ens ho explica el Toni Broncal, que és membre de la Junta de l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i de Fitness. Però abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és mirar al cel, cosa habitual després d'aquestes calorades que hem tingut i que ens acompanyen i que sembla ser que continuen al nostre costat durant uns dies més. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens dona l'última hora el Saïd Savall. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya, intervals ennuvolats amb probables xàfecs ocasionalment a partir del migdia. Temperatures mínimes sense canvis o en lleuger descens i màximes en descens arribant fins als 33 graus a Lleida i Girona i 30 graus de màxima a Barcelona i Tarragona. A més, vent de pluja moderat de direcció variable en predomini de la component sud ja a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said, per la informació. Anem ara a les carreteres. Com està la situació? Alguna incidència des del Servei Català del Trànsit? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden algunes aturades. Per exemple, en el cas de la C58 d'entrada entre Montcada i el Nus, de fet, també a la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A l'autopista AP7 hi ha un parell de punts, a Barberà, puntualment, sentit sud, i més avall a Sant Cugat, un parell de quilòmetres també en sentit Tarragona. Hem de dir que en aquest cas a la zona de Reus, l'autopista AP7, hi ha unes obres que estan tallant un carril i aturades aquí també d'uns 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit Barcelona. Aturades encara també a les dues rondes, en diferents trams, en sentit Besòs, i de forma puntual a la C32, a Sant Boi de Llobregat, en direcció Castelldefels. És tot, bona tarda.
I a les 7 i 4 minuts és el moment de conèixer l'actualitat d'última hora amb la Yolanda Bernal, companya dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui comencem parlant, Yolanda, de les treballadores de la llar que tinguin contracte, ja podran cobrar l'atur.
Exacte. El Consell de Ministres ha aprovat avui el decret que regula aquest nou règim laboral i que acaba amb la llarga discriminació que patia aquest col·lectiu. De fet, ja ho va advertir el Tribunal de Justícia Europeu. El 95% d'aquestes treballadores són dones i gairebé la meitat d'origen estranger. És el cas de la Vanessa i la Genji. Celebren que es faci justícia, però coincideixen en que han hagut d'esperar molt.
Yo he trabajado muchos años y yo no gozo de paro. Y así como yo, muchísimas mujeres.
Todos trabajamos y tenemos derecho a poder tener un paro, ¿no? Por si algún día terminas el contrato o te accidentas, pues una persona que no tenía ese derecho, pues uno decía, pues no voy a poder cobrar nada, ¿no?
A Catalunya hi ha prop de 6.000 treballadores de la llar donades d'alta. El nou decret no suposarà una major despesa per a les famílies que les contractin i en cas d'acomiadament s'hauran d'acreditar els motius.
I demà tornen a classe gairebé 900.000 estudiants de secundària, batxillerat i formació professional després de que ahir ho fessin els alumnes d'infantil i de primària.
Per la majoria serà un dia de retrobament amb els amics, però pels qui han patit algun episodi de bullying no serà un dia fàcil. Els agressors acostumen a triar les víctimes durant els primers dies de curs. L'Amelia Diego tenia 11 anys quan va patir bullying i la història es va repetir a l'institut. Ha hagut de fer teràpia, ara és professora i treballa activament contra aquesta xacra. Demana no mirar cap a un altre costat quan es veu un cas d'abús.
Fer entendre, conscienciar, fer entendre al grup que són molt importants en la lluita contra el bullying. Educar a l'alumnat de manera que sàpiga que el matón no és el bueno, no és el fuerte, mantén, no és el fort, no és el bo.
El 90% de les víctimes, com l'Amèlia, pateix seqüeles en l'etapa adulta. Els experts coincideixen en que la prevenció és la millor eina per acabar amb el bullying.
I la presència de rates, sí, sí, de rates a Barcelona ciutat és cada vegada més freqüent. En els darrers dies han aparegut una cinquantena a la platja de la Nova Icària.
I la prova de que no és una anècdota és que aquest any s'han fet un 65% més d'intervencions contra les rates. La població d'arrossegadors ha augmentat un 15% i, a més, les rates han perdut la por als humans. La brutícia que hi ha a la ciutat no ajuda, ho explica Quim Cendra, president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
La neteja és fonamental, baixar els contenidors per poder posar la brossa dins i evitar que aquest animal s'excedeixi. No? El moment que la brossa ja no està dins del contenidor, sinó que està fora, les papereres plenes o al terra, doncs això és posar amb accés de tot, les plagues, mosques, paneroles, rates, doncs posar al seu abast uns aliments que són el que busquen, això fa que surtin i que s'hi moguin.
La previsió, segons aquest expert, és que amb la baixada de les temperatures i menys turistes a la ciutat, la presència de rates baixarà.
I atenció, perquè cap conseller d'Esquerra Republicana participarà en la manifestació de la Diada convocada per l'ANC.
I s'han sumat d'aquesta manera la decisió que ja va anunciar Pere Aragonès. No hi aniran perquè no comparteixen el sentit d'aquesta manifestació. Sí que ho faran, en canvi, tots els consellers de Junts. El govern intenta treure ferro a aquestes diferències, cada vegada més evidents. La portaveu del govern, Patricia Plaja, reconeix que les postures són diferents, però a la pràctica diu que no passa res.
Hi ha diferències d'opinió entre els dos partits que conformen la coalició de govern. I no passa res. Que el més important és que la Diada torni a ser una mobilització massiva per l'independentisme, de festivitat i d'orgull català pel conjunt dels ciutadans. I això inclou aquest govern, que, com li deia, serà la majoria d'actes. La manifestació és un acte més.
Tot i les diferències, diu Plaja que hi ha un objectiu comú i deixa clar que el compromís del president Pere Aragonès amb el projecte independentista no es pot qüestionar.
I només 2 de cada 10 joves menors de 35 anys s'han pogut independitzar, però destinen més del 30% del sou a pagar lloguer.
Marxar de casa és una autèntica missió impossible. Els joves s'enfronten a una precarietat laboral crònica i a uns preus inassumibles. La història de la Paula i del Carles és molt diferent. La Paula, de 22 anys, fa un mes que ha pogut marxar amb la seva parella. El Carles, en canvi, de 29 anys, té feina, però el sou no li arriba per tot.
Era algo que portàvem molt de temps pensant, però els preus estan superalts. Llavors, ara que tinc un treball i un salari més estable, podem permetir-nos pagar el lloguer.
Tot el que quasi bé ingressava, doncs anava a per les oposicions, entre pagar els cursos de la teoria, el gimnàs, la gasolina. Per viure molt precàriament era millor quedar-me a casa.
L'única sortida per molts joves, a hores d'ara, és compartir pis per poder assumir les despeses.
Més informació a Copoponés i a les xarxes socials de Copi Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I a les 7 de la tarda i 9 minuts, senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què hi ha, Montse, companys? Bona tarda.
I és el company d'Esports Copi Catalunya i Andorra, que per apaivagar una mica la calor ha volgut posar-nos una mica d'aigua de piscina.
Ara et parlarem de l'aigua de piscina. Ara parlarem.
Molt bé, ja està bé, perquè així ens refresquem una miqueta d'aquesta calor que encara ens acompanya. Escolta'm, ja comença a escalfar motors la Champions, perquè està tot a punt.
Tot a punt per l'estrena del Barça. Una Lliga de Campions que ja ha començat, per cert, perquè ja tenim en joc, per exemple, el Dinamo de Zagreb-Chelsea. Està guanyant el Dinamo de Zagreb 1-0, és a dir, està perdent l'equip de Piero Aubameyang, que ha estat titular a la formació d'aquest Chelsea, que de moment està perdent 1-0 a camp del Dinamo de Zagreb. No és un camp fàcil, però Avui comença efectivament la Lliga de Campions. Avui Sevilla-Manchester City, amb Guardiola i Haaland, el Pizjuán, Celtic de Glasgow, Real Madrid. Comença el Madrid la defensa de títol, però clar, el que preocupa més de prop és aquest Futbol Club Barcelona Victoria Pilsen de demà al Camp Nou, que serà l'estrena de Xavi a la fase de grups, de Xavi companyia, a la fase de grups de la Lliga de Campions amb l'última hora del Barça. Helena Condis, Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs per aquest partit tan especial, Xavi ha decidit, per primera vegada aquesta nova temporada, convocar els seus futbolistes, concentrar-los demà a partir de 2:15 a l'Hotel Hilton de la Illa Diagonal. L'ha deixat fora a Marcos Alonso i Héctor Bellerín perquè porten només 3 entrenaments i creu que encara els falta rodatge, per tant haurem d'esperar a veure el seu debut aquest dissabte al camp del Cádiz. Tampoc ha entrat a la llista Pjanic, ha confirmat Xavi que ha decidit abandonar el Barça i se n'anirà al Sharqa dels Emirats Àrabs, com ja comentàvem ahir, perquè l'oferta, segons en deien els seus agents, és irrefusable. I la novetat, en lloc del bosni, és Pablo Torre, inèdit encara amb el primer equip, i tampoc baixa el filial per ordres del club. Jules Koundé ha comparegut abans que Xavi, ha dit que els rivals, aquest grup tan difícil que els ha tocat en Champions, han de tenir por, també d'aquest Barça els ha de preocupar, perquè un objectiu real del vestidor és guanyar la Champions. I Xavi ha dit això de que somiar és gratis, no computen el fair play financer, un fair play que l'hem citat infinitat de vegades en aquest mercat d'estiu, i que per què no? Per què no? Aquest Barça, després de 8 anys, pot tornar a aixecar la Champions.
Sí, a competir sí, i a soñar de ganar la Champions també, si no ja no estaria aquí, me quedaria en mi casa. Yo quiero ganar títulos, quiero ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa, quiero ganar. Me gusta ganar, no concibo competir sin ganar. Si no, me quedo en mi casa. Ahora, de aquí a ser favoritos, vamos, no, tenemos que tener mucha humildad. Mucha humildad. El Barça desde el 2015 no conseguimos ganar una Champions. El año pasado tuvimos que ir a la Europa League. Pues que está muy bien la ilusión, pero hay que ser muy humildes. Nos ha tocado un grupo muy difícil, muy complicado. Pero aún así yo creo que vamos a competir. Y soñar también vamos a soñar, claro que sí.
Naturalment, Xavi, ho vol tot també. Gil, se li ha plantejat el debat del seu Barça, si s'aprova més el de Pep Guardiola o el de Luis Enrique. Posava aquest tema sobre la taula el diumenge al Tertulion, no se'l prenia massa seriosament, però és veritat que aquí a Barcelona ja hi comença a haver cert debat, tot i que l'equip guanya amb solvència, ha dit Xavi, que ell s'ha nutrit dels dos, perquè són entrenadors que, segons ell, estan en el top 5, però que és evident que si tenen oportunitat de fer transicions amb els punyals que té a les bandes, amb Dembélé i Rafinha i amb Lewandowski, ho aprofitarà, tot i que ell és més proper al joc de posició, a la pausa, etc. Suposo que ara explicaràs una mica com han anat les presentacions, no?, dels laterals, perquè ha estat frenètic, Entrenament... No. Xavi Koundé i després els laterals, Héctor Bellerín i Marcos Alonso.
Sí, senyor, efectivament. Fem el petit apunt del Victoria Pilsen, que està entrenant ara mateix a l'escenari del partit, de la roda de premsa oficial del conjunt txec, doncs quedant-se amb l'ítem que s'hauran d'acostumar o assumir la possibilitat de que demà a la gespa del Camp Nou tinguin poca estona la pilota i el Barça monopolitzi la possessió de l'esfèrica. Gràcies, Helena, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Parlava l'Helena del Bellerín i del Marcos Alonso. Presentació de les...
Digui-ho més lent.
Héctor Bellerín
i
Marcos Alonso net.
Ah, espera, és que posava les llums grans.
És que hi ha hagut un Marcos Alonso, sí, actual futbolista per una temporada del Futbol Club Barcelona, que ve del Chelsea,
sí,
és fill del pitxón.
Efectivament.
Marcos Alonso.
Efectivament.
Vostès se'n recordaran els més grans d'aquell mític gol de cap en aquella final, sí, de la Copa del Rei contra el Madrid a Zaragoza, la botifarra de Bert Schuster. Doncs el Marcos Alonso pitxón, al seu torn, és fill, sí, de Marquitos Alonso.
Ole, ole.
Que va ser lateral dret mític del Madrid a la dècada dels 50. Bueno, sentim un mix d'Héctor Bellerín i de Marcos Alonso en la seva premier com a jugadors del Futbol Club Barcelona.
Sempre ha sigut algo que he tingut dintre meu i que, bueno, han hagut oportunitats en el passat per una cosa i una altra. No han pogut ser, però, bueno, jo sempre sentia dintre meu, tenia aquesta intuïció de que algun dia tornaria a casa.
Muy contento, ¿no? La verdad que tener la oportunidad de formar parte de este gran equipo es lo que siempre hubiese querido desde que era un niño y mi padre me traía al Camp Nou. Y bueno, pues estar aquí ahora es muy especial.
S'amplia el club, ¿no, Montse? Pel que estic veient, ¿no? Pep Guardiola, Luis Enrique, Quique Sánchez Flores, Mitchell, Miguel González Martín del Campo Mitchell
i ara Marcos Alonso.
Marcos Alonso. Vale, vale, vale. És el club de cromos de la Montse Rodríguez. T'atreviries a dir, Montse, qui és el gran favorit per guanyar aquest any la Lliga de Campions?
No.
No. És el que han preguntat a la parròquia blaugrana, al nostre compte de Twitter, @esportscope, donaven quatre opcions. Barça, Madrid, City i París Saint-Germain. Opció més votada, pràcticament a la part, el City i el Madrid, amb un 34% i escaig, Futbol Club Barcelona, 31%, i la gent pràcticament s'ha oblidat del Paris Saint-Germain, el qual no ha tingut a la nostra enquesta gens de favoritisme, fregant el 0%. Ha tingut vots, però l'equip d'Mbappé, Messi i companyia, doncs pràcticament pocs votets en aquesta pregunta blaugrana del dia.
Molt bé, senyor Gil, hem parlat del Barça, hem parlat de les presentacions d'aquestes dues últimes, i l'actualitat de l'Espanyol i del Girona, per on passa?
Doncs miri, si jo li dic Yassim Kedari, vostè posa cara de pòquer, passa palabra, no? Doncs estem parlant de Simo, aquest jove central de la Pedrera de l'Espanyol, debutant a Sant Mamés, ha cridat força l'atenció a les xarxes socials la seva crida a tenir el cap fred quan Braithwaite va marcar el gol de la victòria blanquiblava a Sant Mamés, i avui ha deixat el seu testimoni del seu debut en blanquiblau als mitjans, amb el primer equip de l'Espanyol, als mitjans oficials del club.
Muy bien, muy bien, muy, muy feliz y muy orgulloso. Es un sueño. Bueno, muchas cosas. Era un momento que de pequeño parecía que era imposible, era complicadísimo, pero se ha dado y pensaba en mis padres principalmente. Muy feliz y creo que ha sido un paso adelante esta primera victoria y creo que estas próximas jornadas nos dará mucha energía.
Dissabte a Cornellà Prat, Espanyol Sevilla. Abans, divendres a les 9 de la nit a Montilivi, Espanyol Valladolid. Avui ha confirmat el Girona aquesta tarda que disputarà aquest partit amb la seva tercera equipació, l'equipació de la Senyera, amb motiu de l'11 de setembre. Preguntes a Esportscope en blanc i blau. Creieu que Raúl de Tomàs farà marxa enrere en el seu cas? Guanya el no, 56,3%. Pregunta en clau Girona Futbol Club, qui ha de ser el porter titular de l'equip de Michel Sánchez? Guanya Juan Carlos, l'actual titular, 59,4%.
I ràpidament...
La piscina. Quarts de final, europeu de waterpolo, de seleccions. Està jugant la masculina contra Grècia. Comença el segon quart, Espanya 4, Grècia 2. Si guanyem, lluitarem per les medalles.
Senyor Gil, gràcies. Més informació a Esports Cope, a les diferents xarxes socials i a cope.es. Gràcies.
Fins demà, Rodríguez.
Que vagi molt bé. I mentre ens refresquem amb aquestes imatges del waterpolo, el que farem ara d'aquí un moment és parlar de bicicletes, perquè, atenció, només a Barcelona diuen que roben dues bicicletes al dia, però és que hi ha molts casos que no es denuncien. Ara en parlem d'això.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Molts infants i joves atesos per Càritas no podran començar el curs amb igualtat d'oportunitats. Amb el teu suport garantirem que tinguin tot el material necessari per una bona tornada a l'escola. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona.
Si llevas varios intentos para perder peso y no lo has conseguido, este es el momento. Ven a vernos.
Si quieres conseguir los mejores resultados, acude a los mejores profesionales. Llama a la doctora Torrejón al 93 414 3631.
¡Gol! 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 ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Área Jurídica Global. Despacho especializado en concursos de acreedores y cierres de empresas con la mínima responsabilidad al administrador. Deja tus problemas en buenas manos. Déjate asesorar en el 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Hola, si conoces el Vallés, eres un gran amante del paisaje, de la armonía y de su gente. Ahora solo te falta conocer la buena gastronomía del restaurante de la salud de Pared del Vallés. Llama al teléfono 627-628-214 y Emilio te atenderá amablemente.
COPE Catalunya i Andorra.
Es van denunciar 870 sustraccions de bicicletes, la majoria a la via pública, tot i que hi ha molts casos que no es denuncien. Els investigadors de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals estan treballant en el projecte de fer un mapa de robatori de bicicletes a la ciutat. Hem de dir que dels 870 robatoris que es van denunciar l'any passat, la majoria van ser els districtes de Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella. Imagino, perquè coincideix que són les zones amb més bicicletes aparcades al carrer i és on majoritàriament es produeixen els delictes. Tot això li preguntem al Jordi Joni Rosas, que és investigador principal d'aquest estudi de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, el tema de les denúncies de les bicicletes, el robatori és un fenomen infradenunciat.
Correcte. Nosaltres tenim dades només del que ens reporta la policia, que és una base de dades de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, però en sabem que hi ha moltes més que no són reportades. Per tant, és un tema que encara coneixem poc i s'ha de fer molta feina per entendre el on, quan, per què, amb quines condicions es produeixen aquests delictes, perquè el que abans era un robatori menor, ara veiem que el tema de la bicicleta és central per la ciutat, per una nova mobilitat sostenible, i cal donar-li més atenció.
Clar, és el que t'anava a dir, perquè la bicicleta és un eix principal per canviar el model de ciutat, i imagino que cal afavorir, per exemple, els aparcaments segurs com una de les assignatures pendents en el foment de la bicicleta per abordar el canvi climàtic.
Correcte, o sigui, els aparcaments és un tema per ajudar a traure més persones de la bicicleta, perquè és un tema de mobilitat més sostenible, més saludable, per fer ciutats més segures, amb menys contaminació, i s'ha de donar tota la facilitat per atraure ciclistes, i el que veiem en molts estudis és al revés, que quan se li roba una bicicleta, molts usuaris ja no tornen a comprar una altra.
Per por.
És un 25%, algun estudi ha comentat que un 25% dels que són víctimes de robatoris ja no tornen a comprar un altre. Per tant, el robatori va a la direcció inversa del que necessitem a les ciutats.
Uh-huh. Les administracions, malauradament, no s'han posat d'acord, no?, per estendre el Bicibox, aquest model impulsat per l'àrea metropolitana a la ciutat.
Correcte. Això és un debat que hi ha entre administracions de l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona. No s'acaben de posar d'acord amb el model d'aparcaments segurs, però també sé que és un tema pendent i que en els últims anys s'ha avançat molt amb el tema de carrils bicis, i jo estimo que en els propers dos anys potser veurem avanços amb el tema d'aparcaments segurs, perquè si viatges a altres països estrangers veus que a les infraestructures hi ha moltes opcions, hi ha moltes possibilitats d'aparcar una bicicleta segura als àrees de transport, i aquí és un tema pendent, però crec que en els propers anys ho veuran.
Els Mossos d'Esquadra recomanen, Jordi, doble cadena per lligar rodes i quadres, sobretot amb les tanques rígides conegudes com les US.
Correcte, les US són les més segures. Dit això, fins i tot les més segures, els candaus més segurs, amb temps i dedicació, qualsevol ho podran treure. Per tant, també cal pensar que el invertir en un bon encadenat, però no hi ha res 100% segur. De fet, s'han fet estudis, el New York Times va fer unes proves comparant les diferents tecnologies d'oferta, i amb temps qualsevol es pot treure, perquè la tecnologia per treure està allà, aquests cadenats existents.
Uh-huh. Jordi, en cas de robatori es pot fer la denúncia, imagino, qualsevol comissaria, amb la factura de compra, número de vestidor i una foto. Això és importantíssim.
Sí, tot i que jo animaria a tothom a fer la denúncia, encara que no tingui tota la documentació, és per donar, entendre l'abast de la problemàtica, és important tenir les denúncies, i si no es denuncia a la policia, estem mirant de crear altres mecanismes de ciència ciutadana perquè es pugui realitzar una denúncia amb una aplicació web o una aplicació mòbil. Per tant, si no hi ha denúncia, realment no existeix. Per tant, encara que no tingui tota la documentació, animaria tota la ciutadania a fer la denúncia.
Aquest projecte de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals, Jordi, també inclou, crec, desenvolupar en el futur una aplicació pel mòbil que alertin els usuaris dels punts on s'han comès robatoris i que permeti, a més, buscar la bici robada a xarxes o plataformes de venda de segona mà.
Correcte, això és un projecte que tenim en ment i estem treballant en un primer prototip per aquesta tardor, on volem primer recollir dades amb més precisió d'on s'han realitzat el robatori, amb quines eren les condicions urbanes al voltant, perquè aquesta és una informació que a les dades oficials encara no existeix, i després a facilitar a l'usuari la recuperació de la bicicleta a través d'una búsqueda, una alerta a les xarxes socials i a plataformes de venda de segona mà on la majoria d'aquestes bicicletes van a parar. I això podria ajudar a la recuperació de la bicicleta robada.
Tinc unes dades, Jordi, que diu que el Servei Municipal de Grua va recollir unes 2.700 bicicletes l'any passat. Només unes 200, un 8%, són recuperades de robatoris i d'aquestes 39 van ser retornades als propietaris. Aquests són els pocs afortunats, eh?
Sí, l'Ajuntament fa una recollida regular dels aparcaments bicis de bicicletes que queden abandonades. Llavors, jo tinc entès, tot i que no l'he visitat mai, aquest dipòsit, que moltes d'aquestes bicicletes venen del dipòsit, venen d'aparcaments de bicicletes al carrer,
sí,
on treuen bicicletes abandonades. Per tant, aquests serien, alguna d'aquestes 2.700 que comentes serien de abandonades i no ben bé robades.
Doncs estaria molt bé que posessin més facilitats, no dic per la gent que roba, sinó tot el contrari, per la gent que fem ús de la bicicleta i que malauradament en alguns casos han estat trobades i en d'altres han decidit doncs no fer-la servir més, o si bé, en lloc de fer-la servir la teva pròpia, agafar les públiques, no? Les que estan a l'abast de tothom, el bicing.
Clar, exacte. S'ha de donar les facilitats perquè tothom triï el que els hi vagi bé en aquell moment i les públiques és una opció. El que tira enrere molts d'anar amb una bicicleta privada és que la por de que els hi roben. I volem, el que s'ha de fer és treballar conjuntament perquè no hi hagi aquesta inseguretat i que més gent pugui anar amb aquesta mobilitat que és segura, és saludable, no contamina, és la mobilitat del futur. I ho veiem claríssim des de l'acadèmia, però també entitats que treballen en aquest tema del ciclisme.
Estem totalment d'acord. Jordi Jone Rosas, investigador principal d'aquest estudi de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals, que estan treballant en aquest projecte de fer un mapa de robatoris de bicicletes. Jordi, gràcies i enhorabona i a continuar amb la tasca. Gràcies, bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies, Montse. Vinga, gràcies, adéu.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
En el año 218 a.C., Aníbal cruzó los Alpes con miles de caballos y 30 y tantos elefantes. Los Alpes seguro que son preciosos a lomos de un animal tan majestuoso, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, igual los habría contemplado subido a su moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
S'han acabat les vacances, és el moment de recuperar hàbits com llevar-nos amb alarma, anar a dormir aviat o fer el tàper per l'endemà. Ara bé, cuinar plats per a 5 dies no és tan fàcil com sembla, i més si hem d'anar amb compte de no repetir receptes i fer plats saludables. Jo, quan parlo d'aliments o parlo de tàpers, sempre em ve al cap el nom de la Gemma del Caño. Gemma del Caño és especialista en seguretat alimentària en I+D i divulgadora. Gemma del Caño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis? De vuelta a todos.
Bien, bien, ya estamos de vuelta. Oye, qué pereza pensar
no ya en poner la alarma para despertarnos, volver al trabajo, coger los hábitos, sino en hacer el tupper para llevarlo al trabajo. ¡Qué horror! ¡Qué horror!
Bueno, qué horror depende cómo lo mires, porque tenemos muchísimas cosas para poder hacer de una forma muy sencilla y muy rápida, y eso, y como bien dices, no repetir nunca una receta. Y eso, bueno, pues nos lo da la industria alimentaria, la del bien, la que nos permite hacer todas estas cosas tan buenas.
Eso es. Hablando de alimentos, Gemma, quiero aprovechar toda esta crisis que llevamos arrastrando después del COVID, también guerra de Ucrania, los productos encarecidos. Dicen, hay que comer sano, pero a veces el comer sano pica un poco el bolsillo.
Pues últimamente cada vez más, y cada vez lo estamos notando más. Aunque sí que tenemos que insistir que no es que comer sano sea caro, que sí que lo es, sino que comer mal es muy barato, que eso también tenemos que tenerlo en mente, ¿no? Que muchas veces elegir alimentos, bueno, pues de una baja calidad nutricional es demasiado barato, ¿no? Se suma ahora que, bueno, pues con todos estos problemas que estamos teniendo, comer sano está costando un poquitito más. Pero sí que tenemos alguna alternativa, alguna opción, ¿no? Uh-huh. Que seguro que algún truquillo podremos encontrar, por ejemplo, tirando de alimentos maravillosos como son las legumbres, que eso nos vale para el invierno y nos vale para el verano.
Eso
y ahora que estamos en ese entretiempo, date cuenta que tenemos que tomar 3 raciones a la semana. No tenemos ni siquiera que utilizar las mismas legumbres. Podemos comer garbanzos, lentejas, alubias, incluso soja. Si tenemos muchísima prisa, pues tiramos de legumbres de bote, y con eso todavía en este tiempo podemos hacer una ensalada, que eso nos va a quedar en un tupper, una ensalada de legumbres con todo lo que tengamos por casa, un poquito de queso, un poquito de maíz, unas aceitunas, tomate, pues con eso, tirando de incluso de latas, podemos, bueno, pues tener un menú que podemos hacer el lunes y el miércoles, y oye, que no pasa nada por repetir de vez en cuando, y así, bueno, pues agarramos un poquito más el bolsillo.
Eso
también
es. Tú dices, Gemma, que es mejor tomarse, como decías, unas lentejas con arroz que un plato de quinoa, ¿no?
Bueno, es que las lentejas con arroz tienen tantísimos nutrientes como una quinoa, y vale muchísimo menos. Que nos gusta innovar, que nos apetece, que hemos visto la quinoa y nos va fantástica, pues para adelante, sin problema. Pero es cierto que unas lentejas con arroz pues nos salen a mucho mejor precio a día de hoy, como están las cosas.
Exacto. ¿Y es una mentira, como un castillo, como dices tú, que sea mejor comer 5 veces al día?
Bueno, es una mentira como un castillísimo, claro que sí. O sea, es que no importa cuántas veces comas, es lo que comes cada una de las veces. Si tú comes 2 veces al día, pero lo que estás comiendo es hamburguesas, pizzas, cualquier tipo de ultraprocesado, pues lo estás haciendo fatal. Y si comes 7 veces al día, porque tienes hambre 7 veces, y cada una de las veces comes unos frutos secos, cereales integrales, fruta, verdura, pues come las veces que te dé la gana. O sea, lo importante no es cuántas veces comas, sino lo que comas cada una de ellas.
Uh-huh. ¿Tú crees que es mejor hacer una previsión de los platos que queremos comer a lo largo de la semana si nos vamos a preparar el tupper, Gemma?
Pues es que para mí es la parte más básica de todo, es el empezar, el programar. No nos va a venir bien solo desde el punto de vista de la organización, que también, sino que vamos a poder hacer una lista de la compra, y con esa lista de la compra, fíjate lo que vamos a ganar. Vamos a reducir en desperdicio alimentario, vamos a ganar en no comprar productos que no necesitamos, y tercero, vamos a evitar ese desperdicio alimentario, o sea, que ahorramos en dinero, en tiempo y en desperdicio alimentario. O sea, la lista de la compra y la programación es básico. Es verdad que cuesta un poquito al principio, porque parece como, ¿cómo voy a hacer yo una lista de la compra aquí con esto? Pero realmente, a la tercera vez que lo haces, compensa, y luego ya no sabes vivir sin ella. En el supermercado dejas de entrar en pasillos donde no deberíamos entrar nunca, tardas mucho menos tiempo en comprar y compras exactamente lo que necesitas. También os digo que deberíamos ser un poco, además de previsores, pensar cómo podemos combinar alimentos. Por ejemplo, si coges unas espinacas, vale, pues tienes para un día, te puedes hacer una tortilla de espinacas, otro día una lasaña con espinacas, otro día garbanzos con espinacas. O sea, ya que lo cogemos, aprovechemos lo máximo posible para hacer diferentes platos en los que podamos incluir esos ingredientes. Con los garbanzos exactamente igual, los puedes hacer en ensalada o te puedes hacer un hummus. O sea, hay muchas veces que decimos que somos pocos en casa y, claro, tengo mucho desperdicio de alimentos, porque claro, ¿qué hago con ellos? Pues busquemos diferentes recetas donde podamos sepamos acoplar esos ingredientes. Y eso también va a hacer que ahorremos dinero y que ahorremos en tiempo.
Uh-huh. Gemma, hemos hablado de la importancia de los alimentos para meter en ese tupper si te llevas la comida al trabajo. Ese tupper lo hemos hablado en muchas ocasiones, mejor de cristal que de plástico, ¿no?
Sí, sí, mejor de cristal que de plástico. El cristal dura pues hasta que se te calta, pero y se rompe. Es verdad que no tiene ninguna transmisión a los alimentos. El plástico tampoco. Como hemos comentado alguna vez, sí que es importante saber en qué momentos vamos a necesitar cada uno. Si nos vamos, por ejemplo, a hacer una ruta por el campo, el plástico pesa mucho menos que el cristal. Entonces, adaptémonos a las situaciones. Pero para llevarlo todo el día al trabajo, si no nos molesta mucho el peso, desde luego se lava mucho más fácil, no podemos reutilizarlo más veces, no tiene modificaciones con el calor, por ejemplo, si lo metemos en el lavavajillas o en el microondas, y por supuesto y fundamental, que siempre sea, si es de plástico, que sea de un material autorizado, ¿vale?, para uso de alimentos, eso que es. Se pueda meter en el microondas y que se pueda meter en el lavavajillas y que se pueda congelar. Eso viene en los símbolos en la parte de abajo de los tupper.
Gemma del Caño, siempre es un placer hablar con esta especialista en seguridad alimentaria y también divulgadora y, bueno, y una experta en todo lo que le preguntemos, porque es una caña, la Gemma del Caño.
Es genial, es mil gracias.
Gracias, Gemma, un abrazo, siempre. Un beso.
Un abrazo.
Siete de la tarde, 35 minutos. Sí, a ti te hablo. ¿No has dado un parte en tu vida y tu compañía de seguros te sube el precio? Oye, mira, pues ya es hora de llamarles y decirles dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Claro que sí, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajarán el precio sea cual sea. Llámalos al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Yo siempre he pensado que estas horas de la tarde, doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es una hora idealísima para que los oyentes de La Linterna, COPE, Cataluña y Andorra tomen buena nota, porque ahora mismo, imagínate, están sentados o sentadas en el coche, están volviendo a casa del trabajo y nos están escuchando y dicen, oye, pues si va a hablar la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Star Bene, estaría bien que nos contara cómo podemos controlar nuestra salud, porque muchos de ellos están diciendo, para mí esto es imposible, esto no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se hace?
Vamos a ver, pues igual lo que les digo no les va a gustar, ¿eh? Porque yo considero que es una magnífica noticia la que yo voy a dar, pero no a todo el mundo le gusta escucharla, porque la noticia es la siguiente: el 80% de las enfermedades que podemos padecer está en nuestra mano no padecerla. ¿Mm? 80%, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, que el 80% de nuestra salud está literalmente en nuestras manos. Entonces, ¿por qué decía yo que esto puede ser que no guste? Bueno, pues porque si yo soy consciente o yo tomo conciencia que el 80% de lo que me pase depende de mí, quiere decir que me tengo que poner a trabajar, ¿no? Es decir, me tengo que poner a entender y aceptar esas cosas que tengo que hacer. Pues, por ejemplo, tengo que caminar 1 hora al día. Que yo, a veces, cuando se lo digo a los pacientes, me dicen, doctora, no me complique la vida. Digo, por Dios santo, no me diga usted a mí que porque yo le pido que camine 1 hora al día, sí, le estoy complicando la vida, ¿no? Es decir, que vivimos muchas veces inmersos en una vorágine, Monse, uh-huh, donde corremos, te levantas temprano, mal comes, te pasas en el coche sentado en la oficina. Es decir, que hay un estilo de vida que es un estilo de vida que poco a poco, y yo eso se lo digo y lo he dicho en alguna ocasión, en alguna conferencia, vamos a morir de éxito. ¿Qué significa esto? Significa que estaremos en situación de controlar enfermedades muy difíciles, como puede ser un Alzheimer o como puede ser los diferentes tipos de cánceres, y sin embargo estamos viendo que están aumentando las cifras en manera desproporcionada con la obesidad, con la hipertensión, con la diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos tratando cosas que, digamos, sí que se nos escapan un poquito más a nuestras manos, y sin embargo algo que está en nuestras manos, pues nos está devorando, ¿no? Entonces, la buena noticia es esa, la buena noticia es que el 80% de nuestra salud lo podemos controlar. Y el sobrepeso y la obesidad están directísimamente relacionados con esas enfermedades, porque son enfermedades pues como el colesterol, la hipertensión, la diabetes, los procesos artrósicos, los procesos inflamatorios de rodilla y de pie, los problemas de columna, es decir, todo lo que se puede derivar de un exceso de peso y de una sobrecarga. De ahí que nosotros insistimos muchísimo, es decir, perder peso es salud, perder peso es autoestima, ¿no? Entonces, es difícil en muchas ocasiones encontrar el momento, y lo que hay que hacer es decir ya, ¿vale? Ese ya, y a mí me consta que ahora mismo la situación económica que tenemos, la situación más de duda, ¿no?, de que no sabemos qué va a pasar, uno dice, bueno, ¿y merece la pena o no merece la pena? Pues claro que merece la pena. Es decir, en primer lugar, todos tenemos un bolsillito de dinero que repartimos en las diferentes áreas. Hay personas que, tristemente, el área de su salud no se pueden ocupar de ella porque se tienen que ocupar de otras cosas prioritarias, pero hay también muchísimas personas que se pueden ocupar afortunadamente del área de salud. Entonces ahí no hay que demorarlo, Monse. Hay que ponerse cuanto antes, porque cuanto antes solucionemos los problemas, mejor nos encontraremos y mejor podemos hacer frente a lo que nos venga de fuera, que eso sí que no lo podemos controlar y no está en nuestra mano.
Puedes apuntar 93-414-3631, 93-414-3631, Centro Médico y Estético Starbene, calle Muntaner 252 principal, y al frente de ello la doctora Carmen Torrejón. Recuerda, primera visita sin coste, informativa.
Gracias.
Importantísimo.
Gracias.
Carmen, gracias, un beso.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. Repite conmigo, Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Avui a la Linterna parlem de les estàtues de la Rambla de Barcelona. Estan descontentes amb la nova ubicació proposada per l'Ajuntament. Avui coneixerem exactament què és el que està passant amb el Don Quijote de las Ramblas, que és ni més ni menys que el Walter Daniel San Joaquín López, que és portaveu i artista d'aquesta associació d'estàtues humanes de les Rambles de Barcelona. Walter, què tal? Bona tarda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Montse.
Bueno, decía yo que seguramente por Walter pocos te conocerán, por lo menos mientras trabajas, porque tú eres el Don Quijote de nuestras Ramblas.
Sí, soy el Don Quijote y entonces, claro, estoy tan penetrado en el personaje que me llaman hasta Don Quijote. O sea, ¿quién es Don Quijote? Yo me puse un canal en YouTube, Don Quijote de las Ramblas de Barcelona, y de alguna manera intento en mi lugar que no sea solo una utopía, sino más bien una realidad de cómo, de alguna manera, poco a poco se está privatizando el espacio público de las Ramblas de Barcelona, que es algo que viene ya de años, no es que ayer comenzaron.
¿Cuánto hace que estás trabajando en las Ramblas?
Yo debo de ser de los más nuevos en el año 2011, con el primer concurso con licencia de estatuas humanas. Antes las estatuas humanas estaban libres como los pájaros en las Ramblas. Había unos 80, cuenta la historia, y solo dieron espacio y licencia a 30.
Actualmente estáis, si no me equivoco, entre Colón y Santa Mónica, ¿no?
Bueno, Este es otro tema, que fue el gobierno de Javier Trías, que estaba en ese momento, Mercedes Aón, como regidora del distrito de Sabadell, y de alguna manera se le ocurrió como idea dinamizar la zona inhóspita de la Rambla de Santa Mónica. Uh-huh. Entonces, en ese concepto nos pusieron en la zona inhóspita de Santa Mónica, pero nosotros somos estatuas humanas de las Ramblas de Barcelona, o sea que siempre hemos estado a lo largo de las Ramblas, no somos estatuas de Santa Mónica.
Uh-huh. Te entiendo.
El tiempo pasó y seguimos ahí en la zona inhóspita de Santa Mónica.
Con esta remodelación de la Rambla que se va a llevar a cabo, se os va a volver a cambiar de ubicación, se os va a poner cerca de donde está la Feria de Artesanía, para aquellos que conozcáis un poquito las Ramblas. ¿Por qué estáis descontentos con esa nueva ubicación?
Bueno, no es descontento. A ver, para el público que se oriente un poquito con la Rambla, lo que estamos hablando de la zona de Santa Mónica, donde está el Museo de Cera y donde está la estatua del Colón, allí en el fondo, ¿vale? Ahí se monta una feria artesanal que va desde la iglesia de Santa Mónica hasta aproximadamente la entrada al Museo de Cera, ¿vale? Esa feria está ubicada en el centro de lo que serían las Ramblas, compuestos a la derecha y compuestos a la izquierda. ¿Cuánto espacio queda del puesto a lo que sería la calle? Ahí unos 7.5 metros, 8 metros. Es decir, que si tú pones un espectáculo ahí, el público se sentará arriba del señor que artesano de anillos, por decirlo de alguna manera,
sí,
para que se entienda. Porque de hecho, el ayuntamiento, como de alguna manera, mira, el distrito de la Villa vendría a ser como si de la Tierra dirigimos a personas que mandamos a vivir a la Luna, uh-huh, ¿vale? Y les damos órdenes y exigencias. Y el distrito no tiene ni idea, porque jamás estuvo en la Luna. Pues el distrito de Ciudad Bella pasa lo mismo. No hay una dirección, no hay funcionario público que transite las Ramblas, que sepa qué pasa en las Ramblas, y simplemente de allí te mandan notas y de esto hay que hacerlo. Luego ocurre el accidente. Luego ocurre como ocurrió con el atentado, con accidentes que hay en las Ramblas, porque es totalmente la Rambla está como enferma, está contaminada, y le siguen dando más cosas y nadie se encarga de darle la cura a las Ramblas, ¿vale?
Entiendo.
Parecía ser que este reformas iba a ser la sanación de Ramblas, que comenzó, como tú bien sabes, con un concurso internacional y que ganó la empresa Kilómetro Cero, que presidía la señora Iciar González.
Uh-huh.
Ese concurso que ganó la señora lo pagamos entre todos los ciudadanos y fue fantástico el proceso porque era comunitario, todos los vecinos opinaron, artistas opinaron, colectivos, etcétera, etcétera. Pues ese, en síntesis, todo ese trabajo que tanto hizo la empresa como todos los que colaboramos, el gobierno actual de Adacolo lo guardó en un cajón.
Ha quedado claro tu mensaje, Walter. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros de la Asociación República de Estatuas Humanas. Espero y deseo que se lleve todo a buen puerto con esas obras que, por cierto, según la Asociación de Amigos de la Rambla, oficialmente no les han informado todavía ni del inicio de las obras ni de las afectaciones. Walter, gracias. Buen trabajo.
A ustedes, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca por la subida de los tipos de interés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie.
Nadie.
Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre, sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El setembre és un dels moments de l'any en què molta gent es proposa començar o recuperar hàbits de vida saludable. Un dels propòsits més habituals, igual que passa al gener, és fer exercici físic. Ara bé, si us esteu plantejant apuntar-vos al gimnàs o anar-hi de manera regular després d'uns mesos de desconnexió, heu de tenir en compte diversos aspectes claus. I per això posem en contacte amb el Toni Brocal, que és el director i fundador de l'Escola de Fitness Eixi i també membre de la Junta Directiva de l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness. Toni Brocal, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com va tot?
Doncs mira, de moment molt prou bé, molt bé.
Me n'alegro. No et preguntaré si vas al gimnàs, perquè allò de en casa de Herrero, cuchillo de palo, no sé si en el teu cas passa, però imagino que et deu passar com tots els mortals, no? Que quan agafes un hàbit i el deixes de fer durant un parell de mesos, per exemple, després tornar-hi és complicat, eh?
Mira, sí, vaig al gimnàs i vaig intentant mantindre un equilibri amb la meva vida personal i professional, però ara ja per mi forma part del meu dia a dia i d'una teràpia física i mental que em permet anar portant la meva vida endavant. I, òbviament, sóc una persona amb la qual cosa estic sotmès el mateix exactament que qualsevol altre quan es planteja o quan està anant-hi o quan pensa que potser no hi va prou. Sí, sí. No sóc pas una persona estranya amb això.
Me n'alegro. Escolta'm, l'error més greu que volem fer és tornar a canviar la nostra vida només en una setmana?
Has mencionat dos moments de l'any en el que suposo que segur que hi ha motius pels quals la major part de la gent que es planteja fer coses és el gener i el setembre, no?
Efectivament.
Aleshores, justament ara estem en aquest punt. I sí que és cert que, pel motiu que sigui, doncs fem aquesta revisió, aquesta auditoria personal a l'estiu, i la fem segurament al desembre, i ens plantegem coses. N'hi ha algunes que, amb tota la bona intenció, el que volem és passar del blanc al negre, i difícilment, perquè forma part, justament, deia abans la paraula hàbit, no? Forma part de l'hàbit que tenim adquirit. Aleshores, per molt que jo sàpiga que és molt sa fer determinades coses, voler-les canviar quan estan molt instal·lades costa molt. I l'error, com bé dius, gran, és voler anar al gimnàs i allò és de zero i vull anar cada dia. I aquí és on ve que al cap de 3 setmanes, ja, quan no hi puc anar cada dia o veure que cada dia és molt complicat, llavors torno al... no hi vaig.
Exacte. Toni, un comportament mantingut durant més de 21 dies és més fàcil que es converteixi en un hàbit?
Sí, hi ha estudis que et diuen... Bueno, de fet, aquest estudi després es va modificar el nombre de dies i hi havia uns condicionants, però sí que és cert que hi ha un període de temps que més o menys està sobre aquestes 21 dies, 3 setmanes, en el qual, si ets capaç de mantindre un hàbit, i un hàbit que és... Sobretot intentarem que siguin hàbits que no siguin radicals, com dèiem ara fa un moment, no? És molt més fàcil que si sóc capaç de passar aquests 21 dies, aquestes 3 setmanes, amb aquesta petita canvi a la meva rutina diària, a partir de llavors sigui molt més fàcil mantindre-la.
Anant-hi 2 o 3 dies a la setmana és suficient?
Sempre diem que és millor anar-hi un que mai, ni un que cap. Aleshores, per una persona normal, una persona que no vol fer ni marques esportives ni que té reptes esportius o determinats, etc. És a dir, amb uns objectius marcats normals de salut, dos cops per setmana, tres cops per setmana, és suficient? Sí, és suficient. El que succeeix, i aquí també hi ha un fet agreujant, que és que hauríem de procurar que quan anem al gimnàs poguéssim parlar amb persones professionals que ens puguin ajudar. Perquè aquesta és l'altra, no? Anar al gimnàs i sentir-te sol, i de fet per això moltes persones anem al gimnàs amb companys, amics, perquè és un altre element de motivació. Aleshores, anar al gimnàs, sentir-te sol, no saber ben bé què has de fer, entrar segons quines activitats que potser no són per tu o les estàs fent malament, no van prou bé. Però si tens un company o tens un entrenador, un tècnic, un instructor professional, en tres dies faràs un gran canvi, segur. Mm-hmm.
Les activitats grupals dirigides són una bona porta d'entrada al món del fitness, Toni?
Sí, les activitats grupals, les activitats dirigides, tenen alguns elements que fa que la major part d'usuaris que volen estar esportiva les puguin fer. Òbviament, si tu vas a un gimnàs i veus tots els horaris que tenen, en tenen moltes molt diferents. I són diferents perquè treballen aspectes físics diferents, però també per poder tractar i donar ajut a persones diferents, ja sigui per edat, ja sigui per gustos, ja sigui, sobretot, també per objectius. El fet de que jo pugui trobar una activitat dirigida on m'hi trobi a gust i que, a més, hi vagi amb un col·lectiu de persones, que hi hagi un tècnic que em digui què haig de fer i jo no haig de pensar massa, i que, a més, hi ha elements com, per exemple, la música, que és molt motivadora, fa que sigui una gran porta d'accés a l'activitat, sí.
Uh-huh. Està clar que escollir l'activitat que concordi amb un mateix i els nostres gustos i un nivell de condició física que estigui adaptada és importantíssim, perquè si no, el primer dia ja deixarem d'anar-hi, no? Després del primer dia direm, sí. Això és massa per mi. Hi ha uns trucs que m'ha agradat molt, que he llegit que has comentat. Els trucs motivacionals que també ens agafaran, ens facilitaran agafar aquest hàbit, no? Per exemple, allò de fer-se la bossa d'esport el dia abans, no? I deixar-la a la porta o al cotxe.
Sí. Bueno, són petites excuses que nosaltres mateixos, doncs, tan sols pel fet de tenir que pujar a casa, agafar la bossa, a vegades ja allò ja fa que no surtis de casa més, o el fet de tenir-te que desviar una miqueta per anar a buscar el... Si jo la porto al cotxe, o a la bici, o a la moto, o al transport públic, és igual, jo porto la bossa a sobre... I ja sé que dintre de la meva rutina d'aquell dia, quan surti de la feina o de buscar els nens o del que tingui que fer, m'acosto al gimnàs directament i no hi ha masses problemes, serà molt més fàcil que si tinc que començar a fer coses, segur.
T'agraeixo, Toni Brocal, que hagi estat
moltes
amb nosaltres. Gràcies, una abraçada.
Bona tarda.
Adéu. Doncs ara diré una mentida si dic que vaig a fer esports. No, ara el que vaig a fer és penjar aquest programa a cope.es, a la web de la cadena Copi de la Linterna. Ha estat un plaer acompanyar-te. Ara et deixem amb Ángel Expósito i la Linterna, tota l'actualitat del dia. Salutacions a qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Que sigueu feliços, que passeu una bona tarda i més i millor demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Catalunya y Andorra.
Si quieres rejuvenecer